El matí de Ràdio Sabadell.
Sens dubte, la lluita contra el càncer centra molts esforços per part dels científics. Una de les teràpies d'última generació és la immunoteràpia, que a partir de cèl·lules del mateix malalt ajuda a remetre contra el tumor. No obstant això, aquest tractament no és útil en tots els pacients. Ara, una investigació de la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, liderada per una investigadora sabadellenca, la Cristina Puig, ha aclarit per què uns pacients responen a aquest tractament i altres no. La nostra companya, la Karen Madrid, ha pogut parlar amb la investigadora.
L'entrevista.
Cristina Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per posar una mica en context l'audiència, en què consisteix exactament la immunoteràpia?
Bueno, doncs la immunoteràpia és un tipus de teràpia que s'ha desenvolupat bastant relativament nova i consisteix en fer servir el sistema immune del pacient per tal d'eliminar els càncers. I després hi ha diferents tipus de teràpia. Alguns tipus de teràpia el que fem és bàsicament només eliminar els breaks, no? Eliminar els mecanismes que té el tumor per parar la pròpia resposta immune del pacient. I en altres casos el que fem és modificar genèticament una resposta immune per tal d'introduir una nova resposta en el pacient. Són diferents tipus de teràpia.
Hem vist que en alguns pacients funcionen, d'altres no. En quins funciona? O sigui, és depenent del pacient com a persona individual o és depenent del tipus de tumor, del tipus de càncer que tingui?
Bueno, depèn de les dues variables que has introduït. Hi ha tipus de tumors que responen molt millor a immunoteràpia. En el cas de l'article que nosaltres hem publicat, és un tipus d'immunoteràpia que es diu anti-PD-1. I en aquest tipus de teràpia, per exemple, funciona molt bé en pacients amb melanoma, perquè són pacients que tenen moltes mutacions, perquè s'acumulen a través del sol, bàsicament l'exposició al sol crea mutacions i aquestes mutacions donen lloc al tumor, i per això tots els pacients de melanoma tenen moltes mutacions i responen molt bé a aquest tipus de teràpia que es diu anti-PD-1. Però, per exemple, aquest tipus de tractament funciona molt pitjor en altres tipus de tumors que tenen menys mutacions.
I en quin moment vosaltres dieu anem a fer una investigació per esbrinar quin és el diferencial?
Perquè, tot i que en pacients amb melanoma funciona molt bé, en pacients en estadi avançat, de melanoma en estadi 4, encara hi ha un 60% dels pacients que responen i la resta, els 40% que no responen. I inclús dintre dels que responen, alguns fan un relapse, que es diu els hi torna a sortir el tumor al cap d'un temps. Llavors, el que nosaltres volíem investigar és què passa i quines són les diferències entre aquests pacients que responen molt bé, que es curen i que no tornen que els tumors no tornen a ressorgir, comparat amb aquells pacients que no responen. I llavors el que vam veure és que els pacients que sí que responen a la teràpia indueixen una resposta. Bàsicament, aquests tractaments el que fan és induir les seves pròpies cèl·lules T i que activen una resposta contra el tumor. I el que vam veure és que aquestes cèl·lules T que activen la resposta contra el tumor, el que veuen en el tumor són aquestes mutacions. És a dir, són cèl·lules T específiques per a aquestes mutacions. I el que vam veure durant el tractament, durant tota l'evolució del tractament d'aquests tumors, les mutacions que es targetegen són sempre les mateixes, però hi ha diferents clons de cèl·lules T que el cos ha evolucionat i que el cos ha sigut capaç de generar perquè aquestes cèl·lules T sempre constantment vegin la mateixa mutació, però evolucionin durant tot el temps. Bàsicament, per dir-ho d'una manera senzilla, el cos del propi pacient ha evolucionat per veure aquesta mutació amb molts tipus de cèl·lules T diferents. I això fa que aquest pacient sigui capaç de respondre. Mentre que en altres pacients que no responen a la teràpia, els pacients encara, el seu cos ha sigut capaç de generar aquesta resposta immune, però no ha sigut capaç de generar-la amb suficients cèl·lules T diferents, de manera que bàsicament en tenen, però no s'activen, no són suficients. Aquesta és una mica la idea. No sé si m'he explicat
quan es va posar una mica massa complicat. Sí, anem a pams. Quan es va posar amb la investigació, teníeu alguna pista de que seria això l'element diferencial o vau haver de mirar doncs, un ampli ventall d'opcions, de processos que es donen quan es tracta un càncer?
No, nosaltres sabem, això ja se sabia, que els pacients que responen a teràpies anti-PD-1 responen perquè generen una resposta T contra els tumors. Se sabia que moltes vegades aquestes respostes per cèl·lules T el que veuen en el tumor són mutacions. I el que nosaltres vam anar a buscar van ser, bàsicament vam aïllar les cèl·lules T específiques de mutacions en el tumor i vam veure com evolucionaven amb el temps i com eren de diferents, entre els pacients que responen i els pacients que no responen a la teràpia.
I això us dona a claus de cara al futur? O sigui, el fet de dir, val, aquest és l'element diferenciador, permet fer un salt endavant en aquesta immunoteràpia o encara no, encara falten processos previs?
Bàsicament, el que ens permet amb aquesta teràpia, el que nosaltres hem fet, o bàsicament el que nosaltres hem descrit en aquest article, és que hem aïllat aquestes cèl·lules T dels pacients. I nosaltres sabem que si un pacient respon, veiem com és aquesta resposta i això ens pot donar idees de com dissenyar noves teràpies per pacients que no responen. O sigui, nosaltres sabem que si tu vols curar un pacient, necessites una resposta T que vegi mutacions, però que vegi mutacions amb diferents tipus de cèl·lules T, amb cèl·lules T que tenen diferents TCRs, diferents receptors, que els donen unes propietats diferents. I això ens pot donar un tipus de pistes en com generar teràpies que siguin més eficients. Això és com més a llarg termini. A un termini més immediat, el que això ens està ensenyant i el que nosaltres hem sigut capaços de fer amb aquest projecte és que nosaltres, per tal d'aconseguir tota aquesta informació, tota aquesta data que hem generat, nosaltres hem aïllat tant de pacients que responen com de pacients que no responen, hem aïllat cèl·lules T dels pacients específics de mutacions. Evidentment, si un pacient respon, doncs ja te n'oblides. Però si un pacient no respon, el que potencialment podríem fer és agafar aquestes cèl·lules T, que en té, tot i que no s'han expandit, però al principi en tenia, nosaltres podem agafar aquestes cèl·lules T, podem seqüenciar el seu receptor i el que ara podem fer és agafar aquest receptor i posar-lo en cèl·lules d'aquest pacient, en cèl·lules T del pacient, en circulació, en sang, que tothom en té i en té moltes, en pots agafar una fracció, les pots modificar genèticament perquè expressin aquest receptor que les fa específiques de la mutació. Això ho fas en cultiu, les expandeixes, en tens milions i milions i les pots introduir una altra vegada al pacient. De manera que així el que tu fas és expandir fora del cos aquesta resposta específica de mutacions.
O sigui que, llavors, perquè ens entenguem, agafem un pacient que té un tumor o un càncer que no està responent a la immunoteràpia, agafem, mirem aquesta cèl·lula T que té i l'afegim el que li falta i li tornem a introduir perquè funcioni, diguéssim.
D'alguna manera. Bàsicament el que fas és, veus, perquè tu saps que no s'ha expandit, però tu saps què és el que fa que respongui al tumor. Llavors el que fas és seleccionar, seqüenciar aquest receptor que fa que respongui al tumor i el poses en un gran número de cèl·lules del mateix pacient, de cèl·lules blanques, de cèl·lules T del pacient, que són cèl·lules que estan a la sang. Modifiques aquestes cèl·lules fora del cos, en cultiu, i les expandeixes i les introdueixes una altra vegada en el cos, de manera que aquestes cèl·lules que inicialment no s'han pogut expandir en el tumor, el que fas és expandir-les fora del cos i introduir-les, de manera que li estàs donant al pacient un número molt alt de cèl·lules que haurien de ser capaç d'arribar al tumor i induir una resposta.
Això quasi sona a retoc genètic, no sé si és així, però clar, és el laboratori,
no? És modificació genètica de les cèl·lules T, concretament.
I és fer el que el cos no genera en un laboratori.
Bàsicament.
Clar, sí. Això pel que dius també és un procés que deu ser llarg i laboriós i que s'ha de fer pacient per pacient, no? Vull dir, quan ens parlen de teràpia personalitzada, potser no t'imagines aquest nivell de personalització, no? De que hi hagi una persona en un laboratori agafant les seves cèl·lules, reproduint-les, fent tot un procés, no?
Sí, aquesta teràpia és una teràpia altament personalitzada perquè bàsicament tu has d'aïllar de cada pacient els receptors que reconeixen les mutacions d'aquest pacient, i això són mutacions que són, li diem, mutacions privades, en el sentit de que cada pacient té les que té i no són comunes entre diferents pacients. Això és una teràpia altament personalitzada i avui fer això per cada pacient costa molt de temps i molts de diners. No és una cosa que es pugui fer immediatament, però és una cosa que es pot automatitzar. La idea és generar, el que nosaltres hem fet és generar una prova de concepte per demostrar que això es pot fer. I ara, si això funciona, llavors s'invertirà els diners que faci falta per tal d'automatitzar-ho i fer-ho d'una manera que es pugui fer molt més ràpid i que, tot i que sigui teràpies personalitzades, siguin molt més raonables de fer per cada pacient. Hi ha altres tipus de teràpies personalitzades, que són teràpies que tenen receptors, que reconeixen en el tumor, reconeixen proteïnes en el tumor, i que nosaltres també som capaços de, mitjançant les mateixes tècniques de modificació genètica, posar aquests receptors en les cèl·lules del pacient que reconeixen proteïnes del tumor i fem el mateix procés d'expandir-les en cultiu i introduir-les en el pacient. Això també són teràpies personalitzades, però són menys personalitzades perquè detecten proteïnes del tumor que són comunes en tots els pacients. Tot depèn del tipus de tumor que tinguis i de com es pugui tractar.
Podem dir que el cost econòmic depèn d'això, del nivell de personalització?
Avui en dia sí, però jo no crec que sigui, evidentment, no, que jo digui això potser sona estrany, no em preocupa el cost econòmic d'aquestes teràpies, perquè si una cosa he vist, i no fa tants anys que faig això, bueno, ara ja no n'hi do, però si una cosa he vist és que la gent es queixa molt de que aquests tractaments són molt cars, i és veritat, ho són, però quan un tractament funciona i quan un tractament cura pacients, després les empreses inverteixen en generar mecanismes d'automatització de tots aquests processos. De manera que el que avui et costa $500,000, d'aquí 10 anys la gent haurà invertit tants diners que es farà d'una forma molt més senzilla i serà un procés molt més econòmic. Per tant, sí, avui són teràpies molt cares, molt, però estic segura, completament segura, que d'aquí 10 anys aquest tipus de teràpies estaran completament accessibles a la majoria de la gent.
Clar, pel que tu parles molt del marc teòric. Ara mateix algú es podria pagar aquesta teràpia? Vull dir, aquesta teràpia està disponible o encara és un element teòric només? Vull dir, si algú té aquests diners, s'ho pot pagar? Està disponible?
De fet, es fa de gratis. No es paga, però són assajos clínics. Està en assajos clínics. Hi ha una empresa, que és l'empresa amb la que nosaltres hem treballat per fer aquest projecte, que ha fet un assaig clínic amb aquesta teràpia. No t'ho pots pagar, encara que tinguis tots els diners del món, no t'ho pots pagar, però pots aconseguir entrar en un assaig clínic. Mm-hmm. I llavors ho fas i, a més, és gratis.
Precisament això de l'assaig clínic t'ho volia preguntar. Una investigació com la que heu fet aquí a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, seria possible fer-la a Espanya, a Catalunya? Vull dir, hi ha aquests recursos? Hi ha qui està invertint en aquest tipus d'estudis? O encara doncs, és un àmbit pioner que has d'anar doncs, això als Estats Units per poder-ho fer?
A veure, la teràpia que hem fet, o sigui, aquest projecte tan específic que t'acabo d'explicar i que és un projecte que hem fet en col·laboració amb una empresa, no el podríem fer ni nosaltres a UCLA tampoc. És una cosa que és altament automatitzada, és una col·laboració amb una empresa que té una plataforma, que és tot automatitzat, tenen robots, és impressionant. No és una cosa que jo en el meu laboratori pugui anar a fer. Dit això, hi ha teràpies personalitzades que són molt més senzilles, que les fem, jo les faig en el meu laboratori i hi ha molta gent a Barcelona que també les fa en els seus laboratoris. Amb la qual cosa, jo no crec que hi hagi límit. Evidentment que hi ha límit de diners, però també hi ha límit de diners en el que és una recerca acadèmica als Estats Units. El que no es pot fer en un entorn acadèmic es pot fer en un entorn privat i després no crec que hi hagi cap limitació. No crec que el país sigui el problema, no.
O sigui, els recursos sempre són el problema, no?
Els recursos són el problema i és on els inverteixes, però, evidentment, si algú ho volgués fer a Barcelona, ho podria fer. Es necessiten diners, però no tants, tampoc.
Vosaltres, en el vostre cas, heu fet la investigació amb 11 pacients. D'on han sortit aquests pacients? Com els heu triat? Quins eren els requisits per formar part d'aquest estudi?
Bueno, bàsicament, eren pacients tractats amb antipiridònia i el requisit per incloure's en aquest estudi és que haguéssim aconseguit recollir totes les mostres necessàries per fer-ho. Eren pacients que havien estat tractats amb anti-PD-1, és un estudi retrospectiu amb el qual aquests pacients havien estat tractats ja fa temps. Els que van respondre doncs, estan vius i els que no van respondre doncs, no estan vius. I són mostres que nosaltres havíem començat a recollir ja fa molts anys. Llavors, el requisit era que quan aquests pacients començaven el seu tractament, nosaltres sempre recollim una biòpsia abans de que comencin i d'aquesta biòpsia el que fem és extreure les cèl·lules T, que llavors les fem servir per veure què és el que reaccionen i per veure si veuen mutacions en el tumor i establir línies cel·lulars. De manera que, si aconseguim aïllar cèl·lules T que reconeixen mutacions, després fem cultius amb les cèl·lules del tumor i veiem si les reaccionen i si són capaces d'induir una resposta antitumoral contra el tumor. Necessitem tenir els dos tipus de mostra i, a més, recollim mostres de la sang del pacient abans de començar el tractament i llavors anem recollint a diferents time points, no? A diferents moments després del tractament, el mateix tipus de mostres. Llavors, aconseguir aquestes mostres és, de fet, molt complicat i de molts pacients no érem capaços de recollir-les perquè establir línies cel·lulars és complicat, establir aïllar les cèl·lules T dels tumors és complicat, amb la qual cosa, si no aconseguíem recollir aquestes mostres, doncs no incluíem els pacients. I aquests són els que vam aconseguir tenir-ho tot.
Mm-hmm. Ara la vostra investigació s'ha publicat. Quin és el següent pas? Sí, tant per vosaltres com de cara a altres investigadors. Creieu que us poden agafar el guant, que poden seguir les línies d'investigació per altres laboratoris, per exemple?
Sí, de fet, s'estan muntant consorcis internacionals grans perquè entendre què és el que veuen les cèl·lules T en els tumors té un gran potencial terapèutic, amb la qual cosa hi ha molta gent que està treballant amb això, nosaltres, evidentment, també. La nostra idea seria, per una banda, nosaltres ara hem fet un estudi en melanoma, a mi m'agradaria veure altres tipus de tumors i veure si en altres tipus de tumors, tipus tumor de pàncreas, tumor de colon, també tens, abans de començar el tractament o fins i tot durant el tractament, tu tens cèl·lules T que reconeixin mutacions, perquè això podria obrir la porta a desenvolupar teràpies per aquest tipus de pacients, que són pacients que, de fet, tenen molta més necessitat de desenvolupar teràpies perquè les teràpies actuals funcionen pitjor que pels pacients de melanoma. Això seria una idea, i l'altra idea seria aprendre com en els pacients de melanoma les respostes T que ells mateixos indueixen, com s'ho fan per eliminar el tumor, i intentar generar teràpies sintètiques, bàsicament intentar dissenyar en el laboratori receptors, mimetitzant com es comporten aquestes cèl·lules que de forma natural els pacients de melanoma indueixen. És com intentar, bàsicament, reproduir el mateix però d'una forma sintètica. I això és el que també estem fent en el meu laboratori. La idea és veure quins d'aquests receptors són els millors receptors per tenir una potència antitumoral més gran i llavors intentar, bàsicament, generar-los de forma artificial.
Tots els tumors que has comentat són càncers, són tumors molt agressius i la majoria amb una mortalitat molt alta. No sé si la immunoteràpia també està específicament centrada només en aquests tipus de tumors o també n'hi ha d'altres que es poden abordar en un altre moment en què aquest tractament sigui més econòmic i més accessible.
Fa 10 anys el melanoma era un tumor molt agressiu. Hi havia molt pocs pacients que sobrevisquessin a un melanoma passats 5 anys del diagnòstic i avui en dia la majoria de pacients o un número molt elevat es curen. I això és per la immunoteràpia i això és un tractament que ha aparegut en els últims 10 anys. Aquesta teràpia no funciona igual de bé per tumors, per altres tipus de tumors, tipus tumors de l'aparell digestiu, tumors de l'aparell reproductor. Hi ha tumors que són molt més difícils de tractar perquè l'origen dels tumors són diferents, però jo estic convençuda 100% i estic, de fet, dedicant tota la meva carrera professional a fer-ho, estic convençuda que es poden trobar altres maneres de dissenyar tractaments basats en el sistema immune que puguin ajudar a curar aquests càncers. No tinc cap dubte. Hi ha una quantitat d'inversió i una quantitat de gent treballant amb això per trobar tractaments que estic segura que en els següents 10 anys començaran a aparèixer molts més tractaments que de fet funcionen en altres tipus de tumors.
I en aquest context que comentes, no, que s'està invertint molt, que hi ha molt d'interès, creus que hi haurà un moment proper en què la immunoteràpia serà tan generalitzada com és, per exemple, la quimioteràpia?
Sí, de fet, jo crec que probablement ja ho és, però depèn de quins tipus de tumors, a tot arreu. Per exemple, la teràpia amb anti-PD-1 està acceptada a la majoria de països desenvolupats. Són tractaments estàndard per pacients de melanoma. Molts pacients de melanoma ja no reben quimioteràpia, reben directament immunoteràpia. Jo crec que, i això és un tractament que es va desenvolupar fa 10 anys, estic segura que d'aquí 10 anys els pacients de leucèmia rebaran CAR-T cell therapy, que és un altre tipus d'immunoteràpia. Són teràpies que s'estan desenvolupant molt ràpid, però s'estan desenvolupant molt ràpid perquè funcionen i perquè curen els pacients. Estic segura que aquestes teràpies es convertiran en el dia a dia dels pacients de càncer ben aviat.
Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies, Cristina Puig, investigadora de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, per passar pel programa al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.